TV3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 5 de març, en què parlam de les reserves del turisme alemany que baixen entre un 3 i un 5% en temporada alta. La Fira Internacional de Berlín acaba i el sector en fa un pronòstic diferenciat per mesos. Parlen d'un creixement abans de l'estiu i un descens en les setmanes en què tradicionalment hi hauria més afluència. Unes previsions, però, que si habitualment hem d'agafar amb pinces perquè tot és variable, enguany més. Quins seran els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà? Alguns actors importants indiquen que les hostilitats poden desviar, de fet, turistes cap a les Balears, de manera similar a allò que succeí durant les primaveres àrabs.
No, it's not affected to any Spanish destination. I'm absolutely sure.
Per exemple, així de contundent es mostrava el director del tour operador Alturs, George Welbers, que assegura que això no afectarà les Balears. D'altres sí que expressen més reserves, els preocupa una inflació del preu del combustible i també que les tensions diplomàtiques amb els Estats Units perjudiquin un mercat, el nord-americà, amb poc per relatiu, però que aquests darrers anys ha estat una de les principals apostes del sector del turisme de luxe. I precisament parlant de tot això, continuem aquesta les darreres hores parlant de tensions entre Madrid i Washington. Perquè després del no a la guerra pronunciat al matí pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez...
No a la guerra.
El portaveu de la Casa Blanca assegurava que Espanya havia cedit i que ha acordat cooperar amb l'exèrcit dels Estats Units.
Unes paraules, però, que han fet molta via en desmentir, sobretot el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, que diu que no hi ha canvis en la postura de rebuig a la guerra a l'Orient Mitjà.
I Agama explicarà dimarts als seus 14 treballadors els motius del tancament de la central lletera.
Això mentre la Conselleria d'Agricultura cerca encara alternatives per al futur de la planta i quan la gerenta d'UPA, Joana Mascaró, ha advertit dels perills d'una possible desaparició de les vaqueries.
Una cosa és tenir mig any per poder treure la llet i l'altra que t'ho donin 3 setmanes. En 3 setmanes no tenen temps ni de permisos ni de fer obres, això no tenen temps de res. No sé, haurem de cercar una algo temporal, supos, per poder treure aquesta llet i després veurem què fem.
A la crònica política, acord entre el PP Més per Mallorca i Més per Menorca per obrir el camí cap a la cogestió aeroportuària a les Balears.
Perquè fins ara les decisions les està prenent Aena des de Madrid. L'objectiu és que l'arxipèlag pugui decidir quins són els límits de la seva capacitat, entre d'altres coses. Ho expliquen Josep Castells, de Més per Menorca, i la popular Margalida Pocoví.
La problemàtica que nosaltres tenim amb els aeroports i la rellevància i importància que els aeroports tenen per la vida diària del territori és molt diferent.
Aquesta dependència directa de les connexions aèries fa imprescindible una participació corresponsable en la presa de decisions.
El PSI, per la seva banda, s'hi ha abstingut, diu que els populars mai donarien suport a una mesura d'aquestes característiques al Congrés dels Diputats.
I la Guàrdia Civil investiga les circumstàncies de la troballa d'un home mort a Sauva.
Un home que tenia una setantena d'anys, va localitzar-lo sense vida a l'interior d'una caseta d'obra d'una empresa on havia fet feina i on residia habitualment. Els investigadors estan ara a l'espera del resultat de l'autòpsia, que permetrà esclarir les circumstàncies de la mort.
En els esports, el director de futbol del Mallorca, Pablo Ortells, espera una reacció de l'equip amb el nou entrenador Martín de Michelis. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. Ortells diu que veu una bona sintonia entre el nou cos tècnic i la plantilla i espera treure els 3 punts contra l'Osasuna. El director de futbol també reconeix que està sent una temporada molt complicada des del primer moment. També en futbol a la Copa del Rei, Atlètic de Madrid i Reial Societat jugaran la gran final de Sevilla del mes d'abril. El conjunt basc va guanyar a nit per 1-0 a l'Atlètic Club de Bilbao. En futbol sala, l'Illes Balears Palma, ja és a Letònia per disputar demà a les 6:30 contra el Riga el partit de tornada dels quarts de final de la màxima competició europea. En joc, la classificació per a la final a 4. I en bàsquet, a la Lliga Challenge, l'Azulmarino visitarà la pista de l'Unicaja, tercer a la classificació, avui quan siguin les 8:30 del vespre. Un partit que pot ser decisiu en vista l'objectiu de l'ascens a final de temporada.
I pel que fa al temps, en aquesta hora ja ha plogut amb certa intensitat a Palma, i és que hem de recordar que avui s'activa l'avís groc per pluges a tot Mallorca i també a les Pitiüses. Pedro Roger, bon dia. Quina jornada ens espera avui?
Bon dia, doncs avui encetam una jornada que tindrà dues meitats clarament diferenciades, esperant que al llarg del matí tinguem aquestes pluges acompanyades de fang. A més, a nivell del cel, tindrem un cel ben carregat tant per la presència de núvols com també per aquesta pols en suspensió que ens acompanya des de fa unes quantes jornades. Això sí, a partir del capvespre, aquestes precipitacions començaran a fluixar i al mateix temps la pols també es començarà a retirar de sobre del nostre arxipèlag. D'altra banda, quant al vent, a primeres hores del dia tornarà a bufar moderat, principalment de llevant, també de xaloc, tot i que a partir del cap vespre començarà a fluixar, això sí, a nivell del mar, esperant que continuï la forta maror a l'est de cada una de les illes al llarg del que resta d'aquesta jornada. I tot això estarà acompanyat per una davallada del termòmetre entre Mallorca i les Pitiüses, mentre que Menorca continuaran amb una màxima molt semblant a la que varen tenir ahir, esperant que, en general, els valors més elevats d'aquesta jornada girin entre els 15 i els 17 graus. Ara mateix tenim a les Pitiüses, 14 graus a Sant Francesc i 15 a Sant Antoni. A Menorca, 15 graus a Calen Bosch i 15 també a Serenal d'en Castell. I a Mallorca, 13 graus a Petra, 14 a Capdepera i 15 a Sa Pobla.
Són les 8:06, amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Toni Escanelles, Toni Sastre i Caterina Banya a la redacció. Escoltau l'Informatiu Matí.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Un de cada tres alemanys que visita Espanya tria les Balears i respecte d'aquest mercat les previsions del sector turístic i les institucions de les illes respecte d'aquest turisme alemany pel 2026 són bones però amb matisos, perquè aquestes reserves, en concret pels mesos de temporada alta, han caigut, són alguns dels titulars que ens deixa la fira turística, la ITB de Berlín. Connectem en directe amb Alemanya, amb la nostra enviada especial, Cristina Bausà. Bon dia, quines són les sensacions?
Bon dia, i com deies, són sensacions bones. El sector és optimista. Els hotelers afirmen que, malgrat que les reserves d'Alemanya davallen en temporada alta, els mes de dia d'avui estan entre un 3 i un 5% per sota de les que hi havia en aquesta mateixa època de l'any, però del 2025 augmenten les reserves i les visites d'alemanys en els mesos de menys activitat, és a dir, es compensa. Per tant, permeten que la temporada comenci abans i que també s'allargui. Jaume Bausà és el conseller de Turisme.
La temporada turística ja bàsicament comença en el primer trimestre, i aquestes, diguem, disminucions que hi ha en quant a els mesos de principal activitat s'estan traslladant a altres mesos. Segurament això hi fa el clima, segurament també la connectivitat que tenim i un producte especialitzat i també d'events culturals i esportius que també acompanyen.
Pel que els han pogut explicar els representants de les illes aquí a Berlín, també els turoperadors i els hotels esperen que enguany es tornin a fregar els 5 milions de turistes alemanys a les illes. Això sí, esperen que sigui una temporada d'estabilitat en volum i un creixement moderat. Per tant, no cerquen créixer en quantitat, sinó que ens han dit que esperen créixer en qualitat.
Han de dir que aquestes previsions també estan marcades per conflicte a l'Orient Mitjà, com han sentit aquests dies. En principi, sembla que són optimistes els representants de les Balears, tant institucionals com d'empreses que estan aquests dies a Berlín. Això sí, aquí a les illes hem parlat amb alguns empresaris que són més prudents o que no ho tenen tan clar, especialment pel que fa a les relacions entre els Estats Units i Espanya, després del conflicte diplomàtic que hi ha hagut aquestes darreres setmanes. En vistes a la represa del vol directe entre Palma i Nova York, prevista el mes d'abril, el sector hoteler de luxe observa, com dèiem, amb preocupació aquestes repercussions que poden tenir les amenaces que hem sentit aquests dies de Donald Trump amb el govern de Sánchez amb l'arribada de turistes en aquest país.
I Catalina Socí és responsable de casa i hotels amb establiments a Ses Salines, a Sa Colònia de Sant Jordi i a Santanyí, assegura que ara ja s'ha notat un descens en les reserves dels ciutadans dels Estats Units si es compara amb l'any passat.
La situació internacional crec que mos afectarà enguany. La veritat és que a partir d'abril ara les reserves s'han aturat una mica i la situació se complica una mica. Sí, nosaltres som 4 estrelles superiors i ells cerquen aquest tipus de boutique hotels i nosaltres sí que som un d'establiments molt, molt idonis pel tipus de turisme americà.
Els hotels de la Vall de Solla també observen amb preocupació els esdeveniments internacionals. En els darrers anys, el turisme dels Estats Units havia passat de ser inexistent a tenir una determinada presència i que anava creixent. Així ho explicava el president de l'Associació Hotelera de la Vall de Solla, Lluís Rollant.
Són estades d'entre 4 vespres i una setmana. Hi ha gent d'Apple que es diu que no vol dir que tots cerquin luxe, estan a hotel de 3 estrelles, 4 estrelles, 5 estrelles, hotel més petits, hotel... Però cert que venen a Solla cercant qualsevol cosa un poc autèntica. El tema de Serra Tramuntana els estira molt i el tema de la història.
En canvi, la ruta que ara mateix penja d'un fil a causa de la guerra de l'Orient Mitjà, la connexió entre Palma i Abu Dhabi, que havia de començar precisament aquest estiu, de la companyia Emirats Àrabs Etihad.
I de, precisament, Berlín ha acollit aquesta setmana una ITB esmorteïda i a mig gas, sobretot en els estands dels països aràbics. Una fira turística que s'ha vist afectada de ple pel conflicte a l'Orient Mitjà i no només per la incertesa que desperta entre el sector turístic, sinó que també per l'absència de les delegacions d'alguns territoris com ara l'Aràbia Saudita, Israel o el Líban. Cristina, de nou, des de Berlín.
Bon dia de nou. És cert que ha estat una edició, podríem dir, desangelada. El pavelló on hi havia els estands dels països de l'Orient Mitjà estaven pràcticament buits. Alguns espais no tenien res muntat, com és el cas del Líban, i els altres poca activitat. Així ens ho ha explicat Mohamed Al-Rabawi de Doman.
It was very affected.
Diu que els hi ha afectat molt, que normalment hi ha moltes reunions en aquesta, a la ITB, però que des del primer dia enguany s'han cancel·lat les reunions i les trobades. Una sensació de desempara que s'ha viscut a Berlín i que s'ha traslladat també als països pròxims. A l'Iran, Tez Abraham, de l'empresa turística Marc Tours, també d'Oman, afirma que ja té conseqüències en el turisme.
Yeah, definitely it does. It does impact, but then...
Però insisteix, igual que altres països, que Oman no està en guerra i que és un país segur, també coincideix amb ell, un representant de l'Iraq.
You can't speak freely because the situation, the whole situation...
Diu que no es pot parlar amb llibertat perquè la situació no és clara. Per tant, no només ja estan a l'expectativa els empresaris de les illes sobre com evoluciona aquest conflicte, sinó que també els empresaris i a les diferents institucions dels països que són propers a l'Iran i que, per tant, estan molt a prop d'aquest conflicte que ha esclatat al mitjà o a l'Orient Mitjà.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I de, precisament, l'ambient és inestable pel que fa a l'economia. Per aquesta conjuntura internacional, l'Orient Mitjà i l'escenari de guerra fan que el mercat turístic giri al seu entorn. A aquesta hora volen saludar na Gabriel Luis. Ella fa feina en màrqueting i esdeveniments a Dubai. És descendent de mallorquins, de Sollerics, en concret, i ha viscut 30 anys als Emirats Àrabs perquè la seva família tenia un establiment hoteler allà. De fet, ella es troba allà en aquests moments, però la seva família és a Espanya i de moment tenen complicat aquest retorn. Gabriel, bon dia, buenos días.
Hola, Toni, ¿qué tal?
¿Cuál es tu situación ahí? ¿Has crecido en un ambiente turístico? No sé, ¿cómo te afecta este ambiente de guerra, tanto a ti como como al negocio en estos momentos?
Bueno, claro, la situación es muy contradictoria. Llevamos más de 24 horas de calma, oyendo solo aviones militares. Como ayer el gobierno ha pedido volver a la normalidad, todo está abierto, pero claro, con mucha precaución. Hay también la realidad de que tenemos más de 1,000 misiles y drones interceptados, ¿sabes? Uh-huh. Y lo que vemos en las redes sociales son los gestos que caen, claro. Y por eso miramos al cielo mucho más y estamos alerta a cada sonido. Sabemos que si suena la alarma de teléfono, buscamos refugio, ¿sabes?
No sé si con este escenario se plantea en tu familia o por ti misma volver a Francia o España por si se complicara todavía más esta situación.
Bueno, claro que espero que lo mejor, pero me preparo también para lo peor, ¿sabes? Tengo lista una mochila de emergencia, pero de momento no nos vamos. Dubái es mi casa desde hace 30 años. Y mientras el gobierno nos da esta seguridad y mis consulados España y Francia no hablen de repatriación, nos quedamos, claro. Confiamos plenamente en la protección de este país y esto, claro, nos da mucha tranquilidad.
Decíamos que tu familia está ahora mismo fuera de Dubái. ¿Qué posibilidades tienen de volver hacia Dubái?
Bueno, lo que hacemos ahora es seguimos la situación hora a hora, pero de momento es mejor que se queden en Europa. No es necesario arriesgar a volver ahora mismo. Lo que nos ayuda es mantener la calma y la perspectiva, ¿sabes? No el comprarnos de los vecinos en la región que no tienen estas defensas. No damos cuenta de nuestra suerte. Y bueno, somos pacientes hasta que sea el momento adecuado para estar todos juntos de nuevo aquí o en Mallorca.
Són les paraules de Gabriel Luis, que viu a Dubai, però que té ascendència mallorquina. Gabriel Luis, muchas gracias por atender esta llamada gracias. D'IV3 Radio.
Adiós.
Ara són les 8 i 16 minuts. I parlàvem d'aquest conflicte internacional que també té les derivades per Espanya, per la política estatal, perquè Espanya ha desmentit la Casa Blanca i torna a insistir que no cooperarà amb l'exèrcit dels Estats Units en la guerra, tot insistint en les paraules de Pedro Sánchez. Aquest nou xoc arriba l'endemà que Donald Trump amenaçàs amb un embargament comercial per l'actitud amb la guerra de l'Iran. Aquestes són les paraules de la portaveu Caroline Leavitt que han desfermat la darrera confrontació.
I think they heard the president's message yesterday loud and clear.
Leavitt diu, jo crec que els espanyols varen escoltar el missatge del president Trump parlant ben clar i, segons el meu parer, en les darreres hores ells han acordat que cooperaran amb l'exèrcit dels Estats Units i a partir d'ara hi haurà una col·laboració amb Espanya. Unes declaracions que el govern espanyol ha fet via en desmentir.
Poc minut després de la compareixença de la portaveu de la Casa Blanca, la Moncloa ha volgut deixar clar en un comunicat la seva postura en relació a la guerra de l'Orient Mitjà. Diuen que no ha canviat en res. Declaracions del ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, a la cadena SER.
Lo desmiento tajantemente, la posición del gobierno de España no ha cambiado ni una coma. Por lo tanto, lo desmiento tajantemente y, sinceramente, no tengo la menor idea de a qué se puede referir o dónde puede venir eso. En cualquier caso, la posición del gobierno de España sobre el uso de las bases, sobre la guerra en Oriente Medio y sobre los bombardeos en Irán no ha cambiado en absoluto.
Enmig de les acusacions creuades entre tots dos països, el secretari del Tresor dels Estats Units també ha acusat Espanya de posar en risc la vida dels americans per no haver-los fet servir, o deixar-los fet servir, les bases militars. En una declaració institucional, Pedro Sánchez s'erigeix en el principal líder europeu que es posiciona contra Trump, sense citar el president nord-americà, ja que Espanya no serà còmplice de la guerra només per por a les represàlies.
Lo he dicho en muchas ocasiones y lo repito ahora, no se puede responder a una ilegalidad con otra porque así es como empiezan los grandes desastres de la humanidad.
També ha reclamat el retorn de la diplomàcia, ha fet una crida a no repetir errades del passat que ha identificat directament amb la guerra d'Iraq.
Per cert, que fa just uns minuts han arribat 175 espanyols a Madrid des d'Abu Dhabi i Defensa ha enviat avui un avió a Oman per fer més evacuacions. Recordem que Exteriors parla de 30.000 espanyols a la zona. Amb tota aquesta polèmica entre Espanya i els Estats Units, també s'hi han pronunciat des de l'oposició el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, qui acusa Sánchez d'anar contra la seguretat d'Espanya per interessos electorals.
El señor Sánchez no puede utilizar sus necesidades políticas para ir contra la seguridad de España, contra la estabilidad de España y contra el posicionamiento de España en el mundo. Y lamentablemente lo está haciendo. La posición del señor Sánchez no obedece a los intereses generales de España, sino que obedece a sus necesidades personales y políticas.
D'altra banda, la secretària general de Podem, Ione Belarra, exigeix a Sánchez el tancament de les bases de Rota i Morón.
Que sea coherente, que sea consecuente y que eso tenga como consecuencia cerrar inmediatamente las bases de Rota y de Morón. No se puede decir no a la guerra y al mismo tiempo mantener abiertas las bases de Rota y de Morón.
Són les 8 i 20 minuts. Agama explicarà dimarts als seus 14 treballadors els motius del tancament de la planta embotelladora i de la central lletera. La Conselleria d'Agricultura intenta cercar aquests dies alternatives per al futur de l'empresa, però la preocupació ja va més enllà de la plantilla. El sector lleter alerta de conseqüències immediates.
Així és, ja la vegada el diputat de Més per Mallorca, Ferran Rosa, ha demanat la compareixença del conseller d'Agricultura, Joan Simonet.
Criticam i qüestionam tota la feina feta per la Conselleria d'Agricultura, que sap perfectament quina és la situació de Gama des de fa mesos i s'ha negat a donar-hi solucions. Exigim que comparegui de manera urgent el Consell davant del Parlament, que doni explicacions, que asseguri una viabilitat pels treballadors de Gama, però també asseguri una viabilitat pel sector lleter.
De moment, el grup empresarial DAM ha fet saber que comprarà la llet a les vaqueries fins a final de mes, tot i que en un principi estava previst que ho fes fins al setembre. La gerenta d'UPA AIA, Joana Mascaró, ha advertit dels perills d'una possible desaparició de les vaqueries.
Una cosa és tenir mig any per poder treure la llet i l'altra que t'ho entre setmanes. En tres setmanes no tens temps ni de permisos ni de fer obres, això no tens temps de res. No sé, haurem de cercar una algo temporal, supos, per poder treure aquesta llet i després veurem què feim. Aquest sector de les vaques és el que consumeix més cereals i més farratges d'aquí de l'illa de Mallorca. Si desapareixen les vaqueries, afecta a tot el sector primari. Ben que dic que és una crisi grossa, però a nivell de tot el sector primari de les illes.
El tancament de l'Associació General Agrària Mallorquina suposa la desaparició d'una marca nascuda a la dècada dels anys 50 i molt vinculada a l'illa en una època en què les vaqueries es comptaven per desenes.
I aquests dies han sabut que el 40% dels adolescents d'entre 14 i 18 anys han ingerit begudes energètiques en el darrer mes. També destaca que un percentatge considerable d'aquests en consumeixen de manera freqüent, això vol dir que són més de 4 o 5 llaunes per setmana. Amb aquestes dades a la mà, l'Associació de Pediatria d'Atenció Primària de les Balears celebra la decisió del Ministeri de Consum de prohibir la venda d'aquests beures als que tenen menys de 16 anys. Per conèixer també les reaccions des d'un centre educatiu, des d'un institut, ara connectam amb Lies Porreres, on el nostre company Toni Sastre ha pogut parlar amb els estudiants per saber què en pensen sobre la prohibició d'aquestes begudes industrials ensucrades als menors de 16 anys. Bon dia, Toni, què t'han dit?
Bon dia, i abans que entressin a classe, a correcuita, hem pogut parlar amb un grapat d'alumnes perquè ens donassin la seva opinió precisament sobre aquesta prohibició que comentàveu. Hem de dir que tots som ben conscients dels aspectes negatius, dels riscos que pot suposar consumir aquest tipus de begudes ensucrades. Asseguren que veuen amb bons ulls aquestes mesures de prohibició tant de l'executiu autonòmic com del govern central.
Jo trobo que si és més gran pot controlar més les addicions que quan és més petit. I això te pot arribar a fer addicte, i troc que està bé perquè te pot donar un parc cardíac i tot això.
Tots altres coses, diuen. Jo, pues, no m'agrada i directament ja no ens ho aprenent.
Jo troc que està bé perquè així com que no beuen tantes begudes per poder dir dolentes per la salut, i troc que ajudarà en els menors de 16 anys a deixar-ho. Jo, sincerament, jo no un bec, però no m'agraden. Però troc que està bé el que estan fent.
Fa uns minuts també hem pogut parlar amb Joan Ramon Xamena, que és el director de l'IES Porreres, d'aquest centre de secundària i president de l'Associació de Directors d'Instituts de Mallorca. Assegura Xamena que és una mesura positiva, però explica que la prohibició ha de venir acompanyada de mesures educatives i que ha de comptar també amb la implicació de les famílies.
Potser han d'estar darrere que sàpiguen quin producte es consumeixen els seus fills i després també social, perquè la gent se'n doni compte que aquests productes no són el més saludable per joves. Per tant, també la gent que els ven també han d'estar pendents de qui li venen, per qui són, etc, etc.
El director del centre assegura que, tot i la prohibició de venda als centres, alguns estudiants els duen de casa seva, un fet, per tant, que en dificulta el seu control.
I aquesta és la situació. Aquestes són les opinions que han pogut recollir a les portes d'aquest institut de Porreres. Moltes gràcies, Toni Sastre, per aquesta connexió en directe. Ara són gairebé les 8 i 25 minuts. Anem amb els esports.
Informatiu Matí. Esports.
El director de futbol del Mallorca, Pablo Ortells, espera una reacció de l'equip amb el nou entrenador Martín de Michelis. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí. Ortells diu que veu una bona sintonia entre el nou cos tècnic i la plantilla i espera treure el 3-punt dissabte contra l'Osasuna.
Bé, molt contents, estan molt, molt dedicats a treballar molt des de primera hora del matí i jo crec que hi ha una bona sintonia amb els jugadors, amb el cos tècnic i bé, treballem per això, per donar-li la volta a aquesta situació. L'important és que tenen les idees molt clares i el que han de fer és convencer els jugadors d'aquesta metodologia, d'aquesta forma de jugar i jo crec que els jugadors estan en molt bona predisposició.
El director de futbol també reconeix que està sent una temporada molt dura des del primer moment.
Este any pues, està seguint molt dur des del primer dia, per dir-ho d'alguna forma, perquè estem molts mesos en una situació de sempre intentar eixir d'ahir de les zones de baix, però tenim la màxima il·lusió, la màxima energia, concentrats en poder traure-ho. Jo crec que hem de ser forts, hem d'estar junts i entre tots ho traurem avant.
Declaracions de Pablo Ortells a la festa de la Penya Centenari de Vilafranca de Bonany i l'afició també va valorar l'arribada de De Michelis i la situació de l'equip.
De Michelis ja ho veurem, com a defensa era molt bo, com a entrenador no ho sabem.
Està complicat, no, fàcil no ho serà. Hem d'anar i hem de currar i hem de jugar i s'ha de fer el que s'ha de fer, feina i donar canyes a l'equip.
Haurem de dur 6 a l'any, però no, crec que no et salvarà. Jo deia, nos falta un tipus aragonès, un tipus Cooper, però en aragonès, com per raons que tots sabem, no hi serà. I un Cooper no crec que vulgui venir.
I a la part esportiva, la plantilla vermella continua preparant el partit de dissabte contra l'Osasuna i ho fa amb les baixes de Takuma Sano, Kumbula, Javi Llebrés i Jan Sales. I aquesta cap de setmana també debutarà la banqueta d'un rival directe per la permanència, l'Alavés, el seu nou entrenador, Quique Sánchez Flores. El tècnic madrileny ja va dirigir ahir la seva primera sessió d'entrenament. Quique ha lloat el seu nou equip i arriba amb les idees molt clares.
No voy a coger un equipo roto, es un equipo que tiene alma, es un equipo que está bien montado, es un equipo que tiene buenos jugadores, un equipo con muchas posibilidades. Es una liga de varios equipos, de muchos equipos la que está jugando por atrás. Dos victorias no nos dan el objetivo, dos derrotas tampoco nos alejan del objetivo. Quiero decir que hay que estar abiertos absolutamente a todo.
I també a la primera divisió, anit es va disputar el partit entre el Rayo Vallecano i l'Oviedo, amb victòria final per 3-0 del conjunt madrileny. Amb aquest triomf, el Rayo es distancia ja a 6 punts del Mallorca i l'Oviedo s'enfonsa al darrer lloc de la classificació. I a la Copa del Rei, l'Atlètic de Madrid i la Reial Societat jugaran la gran final de la competició que es disputarà el mes d'abril a Sevilla. Anit, el conjunt basc va guanyar per 1-0 a l'Atlètic Club de Bilbao. I en futbol sala, l'Illes Balears a Palma i ara Letònia per a disputar demà a les 6:30 contra el Riga el partit de tornada dels quarts de final de la màxima competició europea. Ho fa només amb la baixa del porter Luan Müller. El jugador Mario Rivillos parla del partit de demà.
vamos con las pilas cargadas, con la energía a tope para resolver la eliminatoria. Sabemos que va a ser un partido complicado allí, ellos se juegan todo, vamos a su casa. Así que vamos a veure que som capaces, però con la il·lusió per les nubes, per supuesto.
Aquesta partida de Champions entre el Riga i el Palma Futsal el podreu seguir en directe demà a partir de les 6:30 del capvespre per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. I en bàsquet a la Lliga Challenge, l'Azul Marino visitarà avui la pista de l'Unicaja Mijas quan siguin les 8:30 del vespre. Les mallorquines afronten un duel intersetmanal que pot ser decisiu per aconseguir l'ascens a final de temporada. I les jugadores balears, Juana Camilion i Noa Morro, han entrat a la convocatòria d'Espanya 3x3 per a la Champions Cup, que es disputarà a Bangkok entre el 13 i el 15 de març. Tot i això, cal dir que el grup de 12 jugadores es reduirà fins a 4 després del torneig de preparació que es disputarà aquest cap de setmana a Saragossa. En bàsquet, acabam el temps d'informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Hem arribat a les 8:30 ara, és moment de repassar quines seran les claus d'aquest dijous. Les reserves del turisme alemany baixen entre un 3 i un 5% en temporada alta.
La Fira Internacional de Berlín acaba i el sector en fa un pronòstic diferenciat per mesos. Parlen d'un creixement davant de l'estiu i un descens en les setmanes en què tradicionalment hi ha més afluència. Per exemple, el director del Tour Operadors All Tours, Jörg Welbers, assegura que no afectarà les Balears. D'altres, en canvi, expressen més reserves.
I després del no a la guerra, pronunciat al matí pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la portaveu de la Casa Blanca assegurava que Espanya havia cedit i que havia acordat cooperar amb l'exèrcit dels Estats Units.
Unes paraules que ha fet via desmentir el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, que diu que no hi ha canvis en la postura de rebuig a la guerra a l'Orient Mitjà.
Agama explicarà dimarts als seus 14 treballadors els motius del tancament de la central lletera.
Això mentre la Conselleria d'Agricultura cerca encara alternatives per al futur de la planta i quan la gerent d'UPA, Joana Mascaró, ha advertit dels perills d'una possible desaparició de les vaqueries.
A les 8:45 serà el torn de la informació de cada illa, les edicions insulars de l'informatiu matí. A Eivissa, l'audiència revoca l'ordre de recerca i captura internacional d'una dona que va fugir amb el seu fill de l'illa l'any 2015 perquè denunciava que el pare abusava sexualment del menor. Elena Gregori, bon dia.
Bon dia. Recentment l'home ha estat condemnat per dos casos d'agressions sexuals. Ara mateix està a la presó. Amb aquesta novetat judicial, l'audiència provincial permetrà a la dona tornar a Espanya. Li retira aquesta ordre de recerca i captura. Recordem, va fugir d'Eivissa l'any 2015. Es va refugiar a una destinació desconeguda. Va marxar per temor que el pare tornés a abusar del seu fill, com ja va denunciar.
I els bombers de Palma precinten el pis a les avingudes que es va incendiar el passat dimarts pel risc de caiguda de la coberta de la balconada. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Per tant, de moment els inquilins no poden tornar a casa i matí els bombers van tornar a l'habitatge, un setè pis d'un edifici a l'avinguda d'Alexandre Rosselló de Palma, per revisar el seu estat després del foc i van comprovar que l'estructura estava bé en tot. Van precintar l'immoble per seguretat, ja que afirmen que existeix risc de caiguda de la coberta de la balconada on hi va haver el segon foc.
I el nou centre residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual de Menorca s'inaugura avui, dos anys després d'haver finalitzat les obres. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Trapucó 3 comença a funcionar amb 4 de les 9 places ocupades que s'aniran omplint de manera progressiva. El retard en la seva posada en marxa es deu a deficiències en les obres de reforma i sobretot a la dificultat per trobar professionals. Precisament davant la manca de treballadors en aquest sector, el govern ha reclamat mesures al Ministeri, entre d'altres, que es pugui compaginar formació i treball.
I en aquesta hora, l'entrevista. Avui parlam un dia més de la situació a l'Iran després de l'atac conjunt d'Estats Units i Israel, però ho feim des d'una perspectiva diferent. Avui feim una anàlisi de quina és la situació en aquest país.
Informatiu matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Tenim a l'altra banda del telèfon a Anaïta Nasir, politòloga hispano-iraniana que viu a Barcelona, però que evidentment aquests dies segueix amb molt d'interès la situació a l'Iran. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Heu denunciat ja des de fa anys els incompliments dels drets humans a l'Iran. Ara, en aquests moments, com viviu l'actual ofensiva dels Estats Units i Israel amb un intent de canvi de règim, això sí, imposat des de fora, a través d'una intervenció militar?
Ho visc amb una barreja, evidentment, d'angoixa personal per la família que tinc allà i també una mica d'alleujament, perquè és cert que la situació a l'Iran, el responsable és el règim iranià, que ha desenvolupat no solament una política interna basada en la repressió i en la discriminació sistemàtica envers de les dones, sinó també aquesta política regional que ha desestabilitzat tota la zona des de fa dècades. Per tant, hi ha com sentiments molt contradictoris i també és un moment molt delicat perquè s'ha de veure com evolucionarà aquesta escalada bèl·lica.
Aquests dies s'ha suggerit que una preferència dels Estats Units i Israel seria que Reza Pahlavi, fill del darrer xa que va ser deposat, ho recordem, amb la Revolució Islàmica, ocupàs el poder després d'un hipotètic canvi de règim. Seria realista aquesta pretensió?
És cert que ara mateix és la figura en l'exili, a més, de l'oposició que arriba i que té més seguiment. És cert que compta amb suport, no solament de la diàspora, sinó també d'una important part de la població iraniana. Tot s'ha de dir que l'Iran és una societat de més de 90 milions de persones, complexa, heterogènia. Hi ha persones que sí que estan d'acord amb una tornada del fill del xa i altres persones que desitgen poder tenir o trobar un espai real on la societat iraniana pugui decidir el seu futur. La solució la tenen els propis iranians, això és indudable, i el que finalment, si s'arriba, primer que caigui aquest règim, que es creïn totes les condicions necessàries perquè el poble iranià pugui escollir democràticament quin sistema polític vol, i si en aquest futur és una restauració monàrquica, doncs perfecte, sempre i quan s'hagin respectat la voluntat de la societat iraniana amb garanties i, evidentment, sense bombes.
Clar, parlàvem d'aquest país amb més de 90 milions d'habitants, també una superfície enorme. Serà possible posar-se d'acord en algun moment després d'aquesta mort d'Ali Khamenei i també aquest caos provocat pels atacs, pels bombardejos de Washington i Tel Aviv? Veus possible que en algun moment s'arribi a una espècie de consens intern o també es podria produir certa fractura tenint en compte aquesta situació, com dèiem, confusa, caòtica?
Clar, la mort de Khamenei ha obert inevitablement una situació de buit de poder dins del sistema. El que passa és que també és cert que segurament i desgraciadament el règim ja contemplava aquestes possibles opcions. Per tant, sembla ser que no hi haurà un col·lapse immediat del règim, serà gradual i segurament a dintre de les diferents corrents i sectors que estan ara mateix en el poder, que són l'estament religiós i la guàrdia de la revolució, s'ha de veure com aquestes seccions es cohesionen per donar continuïtat política al règim i poder donar resposta, o bé es barallen i les diferències pesen més que la voluntat de sobreviure, i aleshores això sí que podria portar una fragmentació a dintre del propi règim. Desgraciadament, sembla que té molta capacitat de resiliència i des de fa 47 anys demostra que cada cop que passa alguna cosa, mai havia passat algú tan greu com l'assassinat del líder suprem, però sempre ha tingut aquesta capacitat de tornar-se a posar en peu i de mantenir la repressió i de mantenir-se en el poder. S'haurà de veure.
Sabem que la comunicació és molt complicada d'ençà d'aquest inici de l'ofensiva. Des d'un punt de vista una mica més personal, fins ara, heu tingut manera, heu tingut mitjans per parlar amb familiars o coneguts dins de l'Iran? I vos han pogut explicar com estan visquent aquesta situació?
Doncs, merci per preguntar. El cert és que és impossible tenir comunicació amb l'Iran perquè el règim, sempre que se sent amenaçat, talla les connexions d'internet i també de les línies telefòniques fixes i mòbils. I això és una estratègia de control que fa el règim. Jo vaig poder parlar amb el meu cosí el divendres de la nit perquè cada dia li enviava una imatge del fly radar 24 per veure com estava el tema de l'espai aeri, perquè ell tenia por de que hi hagués un atac imminent. I com tenia restriccions i ell no veia aquesta pàgina, li enviava i era la nostra manera de comunicar-nos. I ja no he pogut saber res més d'ell. I en algun moment algun familiar ha tingut accés a una VPN i ha pogut avisar a una cosina a Suècia que de moment estan tots bé. I alguna part dels meus familiars de Teheran han sortit de Teheran i han anat cap al nord, que és on tenen com la casa d'estiu.
El règim iranià, sabem que ha reprimit moltes vegades revoltes com la que s'havia produït recentment, o també el moviment Dona, Vida, Llibertat, que va sorgir després de la mort de Mahsa Amini, a qui van matar després de ser detinguda per la policia de la moral. Clar, més enllà d'aquests grans titulars que sentim i que tal vegada passen una mica desapercebuts, que acabem oblidant, en què es tradueix, per exemple, per les dones, en el seu dia a dia, la vulneració de drets humans que es pateix a l'Iran?
Des que va guanyar la revolució islàmica, hi ha hagut una islamització de tots els àmbits, polític, judicial, educatiu, social, econòmic, en el qual hi ha hagut una discriminació sistemàtica vers la dona. Qüestions molt fàcils d'entendre. Una dona, en tot el tema legislatiu i jurídic, és inferior que l'home. Per exemple, hereta la meitat, la custòdia dels fills en cas de divorci és automàtic cap a l'home si no hi ha un acord prematrimonial. La dona no pot renovar el seu passaport o no pot viatjar a l'estranger sense el permís de la seva figura masculina. Hi ha un tema de submissió, no solament del que pensa la dona, sinó també del seu cos, en la vestimenta i en el poder interactuar amb una societat. En definitiva, el règim el que ha volgut sempre és relegar la dona a l'esfera privada. I la dona ha sigut molt valenta en tots aquests anys, resistint i volent estar present a l'esfera pública. Sobretot avui en dia les dones... Hi ha més dones que han acabat la universitat que no pas homes. Hi ha dones que treballen en tots els sectors, excepte en el... No poden ser jutgesses. L'última va ser Shirin Ebadi, la Premi Nobel de la Pau del 2003, i no poden ser president de la República, perquè així ho diu la Constitució. Per tant, hi ha una resistència quotidiana de les dones que desafien aquest codi imposat i el règim el que fa és reprimir-les. Però no solament reprimeix a les dones, també reprimeix als homes que secunden aquestes lluites, perquè al final és una lluita pels drets humans bàsics.
Anaïta Nasir, politòloga, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IB3 Ràdio.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 8 i 42 minuts. Tornant a les Illes, parlant de política, perquè hi ha hagut un acord entre el Partit Popular, Més per Mallorca i Més per Menorca, per obrir camí cap a la cogestió aeroportuària a les Balears.
L'objectiu, de fet, és que l'arxipèlag pugui decidir límits de capacitat, evitant que l'augment de passatgers s'imposi, sense tenir en compte els impactes sobre el territori, la mobilitat o el medi ambient, i que s'ajusti als interessos de les Balears. El PSIP s'hi ha abstingut. El portaveu Marc Pons creu que els populars a les les Corts mai donaran suport a una mesura d'aquestes característiques.
Ens abstindrem bàsicament amb la finalitat precisament de que vostès puguin fer camí i, evidentment, dins el Congrés dels Diputats animarem en el màxim el Partit Popular del senyor Feijó voti de manera convençuda a favor del dret de vet d'una comunitat autònoma, damunt de la gestió aeroportuària.
El diputat Més per Mallorca, Ferran Arrosa, li ha demanat explicacions.
Me sorprèn que el senyor Pons estigui preocupat per el que farà el grup popular en el Congrés. Crec que això és una cosa que li ha de preocupar a la senyora Pocoví. Però el que no mos diu vostè, vull dir, vostè mos diu que vostè no hi pot donar suport perquè no sap si el grup popular li donarà suport en el Congrés. Home, el que no mos està dient és que vostè no li dona suport perquè els seus en el Congrés no mos donen el suport. Que és això el que hauria de dir vostè.
I això ha dit la diputada popular Margalida Pocoví.
Aquesta dependència directa de les connexions aèries fa imprescindible una participació corresponsable en la presa de decisions. D'aquí que consideram indispensable aquesta cogestió aeroportuària en el marc de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia.
I Vox finalment ha rebutjat la futura llei.
I també hem sabut novetats sobre el cas Mascaretes. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, serà una de les testimonis del judici contra José Luis Ábalos i Koldo García. Aquest dimecres s'ha confirmat que l'exministre i el seu exassessor seran jutjats en el Tribunal Suprem. Ara, aquí a IB3 Ràdio, les desconnexions insulars de l'informatiu matí.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. L'Ajuntament de Palma insisteix en que donarà allotjament temporal a tots els residents de l'antiga presó que se'n vagin de manera voluntària, tot i que l'alternativa residencial estable per als 206 afectats no en té. Tot d'una, en parlam d'aquesta i altres qüestions, abans però volem saber com circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues continuem en circulació bastant lenta avui a la via de cintura en ambos sentits, en sentit Andratx des de l'estadi Balear fins a sortida cap a la carretera de Solla, també a l'altura de la taulera algo de tràfic lent en sentit aeroport, en el túnel de Gènova i a la zona de les escoles, les arribades a Palma també, en l'autopista d'Inca i des de la carretera de Manacor també són bastant lentes. Molta precaució, ja que avui tenim pluja prevista. És tot, bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Cata Coll, campiona del món de futbol.
Si entrenaven nins, m'agradava més perquè volia ser millor que ells. De dir, soc millor, ho sé fer igual que tu. Si una nina vols ser futbolista, que lluiti per la que vol i pels seus somnis. Lluitadores, al final, una altra època que era més difícil, donar-los les gràcies. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
La participació mallorquina a la darrera edició de la ITB de Berlín va culminar i vespre en l'escenificació de la ruta Moda Artesana de Mallorca. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. En el marc d'aquesta fira turística de l'ITB es va dur fins a la ciutat alemanya 5 empreses en representació de les diferents famílies que formen la marca impulsada pel Consell de Mallorca. Entre d'altres, s'hi varen poder veure productes fets de llatre o de tela de llengües. El president de la institució, Llorenç Galmés, ha recordat en el marc de l'ITB en què consisteix la iniciativa.
18 indrets de la nostra illa, allà on tant els residents com els turistes podran conèixer de primera mà els tallers artesanals que representen la moda artesana de Mallorca.
En aquesta escenificació, els assistents també varen gaudir de degustacions de vins de la terra i una mostra gastronòmica de la mà de reconeguts xefs com Miquel Calent, i va ser present l'ambaixadora de la marca, Carolina Cerezuela.
Para mí, sobre todo, representa una forma de vivir.
es tomar otra vez en valor las cosas como se hacían antes, el hacer las cosas con sello de garantía, con sello de calidad.
Es tracta d'una iniciativa que ha traslladat els productes de Mallorca fins a Berlín per un dia, però que els artesans, com Araceli Iranzu, veuen amb bons ulls.
És com una forma de poner en valor lo que estamos haciendo todos los artesanos que estamos en Mallorca trabajando duro desde nuestros talleres y quizá no se sabe, no se visibiliza y gracias a esta iniciativa del Consell, pues mira, estamos llegando hasta Berlín.
D'altra banda, ajudem al començament, la regidora portaveu de Cor, Mercedes Celeste, insisteix que l'Ajuntament de Palma donarà allotjament temporal a tots els residents de l'antiga presó que se'n vagin de manera voluntària. Això sí, alternativa residencial estable per als 206 afectats no en té.
El desallotjament d'aquest espai continua mentre el consistori cerca llocs per acollir les persones afectades. Mercedes Celeste ha explicat que els serveis socials no tenen capacitat per oferir-los un espai estable a llarg termini per viure. Sí que promet allotjament temporal als que se'n vagin voluntàriament.
El que la gent mos reclama, o el que jo vaig sentir en esplè que mos reclamen és no, jo vull que me posis un habitatge, per sempre. Per tant, aquí és on, evidentment, si hi ha qualcú que tingui algun habitatge que posar a disposició per sempre o per molt de temps per a aquestes persones, doncs que el posi. Temporalment, l'Ajuntament donarà suport a totes les persones que deixin la presó de forma voluntària.
Celeste ha tornat a demanar a totes les entitats socials, institucions o particulars que puguin posar a la disposició de l'Ajuntament un habitatge per a aquestes persones, sigui a curt o llarg termini, que es posin en contacte amb ells.
I els bombers de Palma han presentat el pis de les avingudes on dimarts hi va haver un incendi per risc de caiguda de la coberta de la balconada. Per tant, de moment, els inquilins no poden tornar a casa.
Ahir matí, els bombers van tornar a l'habitatge, un setè pis d'un edifici a l'avinguda Alexandre Rosselló de Palma, per revisar el seu estat després del foc i varen comprovar que l'estructura està bé. En tot, han presentat l'immoble per seguretat, ja que afirmen que existeix risc de caiguda de la coberta de la balconada on hi va haver el segon foc. Eder García és el cap de bombers de Palma.
No, ara l'hem deixat precintat pel risc de caiguda que té la part de la balconada de la coberta. Lo que és el pis, en principi està bastant bé, menys la part del menjador, que sí que s'ha vist afectada pel fum i pel foc, però el deixarem precintat fins que s'executi un ordre de retirar tot el material que quede pendent a la balconada.
A l'habitatge vivien 7 persones per compartir les despeses del cost de lloguer. Durant l'incendi només va resultar ferida lleu, una per inhalació de fum.
Més qüestions. Esport les disposarà del primer habitatge supervisat de les Balears. Es tracta d'un recurs residencial pensat per a persones grans que tenen un grau de dependència lleu.
L'habitatge supervisat d'Esportles tindrà 10 places i emprarà les instal·lacions del centre de nit que va ser projectat l'any 2009, però que no es va posar mai en servei. Josep Ferrà és el batlle d'Esportles, Guillermo Sánchez, president de l'IMAS.
Pot tenir un sistema integrat que és aquella planificació inicial que s'havia fet fa molts anys, de poder disposar d'un servei de nit i un servei de dia, tot en un. No? Per tant, ara, amb aquest recurs pioner, a la fi, doncs podran donar aquesta resposta i permetre que la gent dels pobles pugui quedar en el seu poble quan tenen una situació de dependència lleu.
Entrar dentro de lo que es la red asistencial de Mallorca es para todo Mallorca. Lo que pasa es que es verdad que sí que habrá una reserva, habrá determinadas plazas de reserva que sí serán para la gente del pueblo.
En el cas d'Esportles, l'habitatge supervisat és a l'edifici de Cases Monges que ja acull el centre de dia. Antònia Comas és la presidenta de l'associació Gent Gran i Sandra Fernández, consellera de Família, Benestar Social i Atenció a la Dependència.
És com estar a un hotel. No el deixes ni com un infant a una guarderia, ni una residència, ni això. O sigui, és algo que ho veiem molt, molt positiu, molt.
Alguna plaza sí que puede tener carácter de temporalidad o de respiro, como la llamamos, pero en sí el servicio es de larga estancia. Es decir, son personas que ya no pueden continuar viviendo en su casa, pero, como les decía, que no tienen un grado de dependencia que vaya a necesitar una intensidad de apoyo y de atención que tienen una residencia.
A part de l'habitatge supervisat d'Esportles, el Pla d'Infraestructures Sociosanitàries també preveu que se n'obrin a Palma.
Mentrestant, a Consell ha entrat en funcionament la nova zona d'estacionament limitat al centre del poble, una mesura per afavorir la rotació de vehicles.
És una àrea d'estacionament limitat on només es pot aparcar durant 30 minuts i on s'ha d'indicar l'hora d'arribada. La mesura té com a objectiu afavorir la rotació de vehicles al centre del poble i també facilitar l'arribada als serveis i a comerços. La policia local ha iniciat una campanya informativa i es preveuen sancions de fins a 100 euros per als que incompleixin aquesta normativa. Joan Guasp és el cap de la policia local.
L'objectiu d'aquesta mesura és donar mobilitat al local d'estacionament, una rotació adequada, per fet del context que ens trobem aquí a Consell, on el casc urbà és relativament petit i sobretot és una centre voltants i hi ha poques places d'aparcament d'usuaris que puguin arribar i puguin fer les seves gestions en el centre.
I Educació ja ha muntat el tendal per fer ombra al pati de l'Escola Pública d'Establiments. Es tracta d'una reivindicació que fa anys que reclamen les famílies del centre públic per la manca d'espais amb ombra al pati.
L'execució del projecte ha tingut un cost de 16.000 euros. Segons Conselleria, 13.800 corresponen al cost del tendal i la resta és el d'un informe d'estabilitat que ha elaborat l'arquitecte per poder executar aquestes obres. La representant de la MIPA, Magdalena Tomàs, destaca la celeritat en la qual la Conselleria d'Educació ha projectat aquest tendal. Senyala que en un altre dels projectes que tenen en marxa és plantar arbres al pati.
Ja tenim al manco una part de les ombres que sol·licitam. L'altra part és voler naturalitzar una miqueta aquestes pistes, aquest espai d'asfalt, aquest espai dur, amb posar arbres i terra. Però això és la següent fase. Ara, la primera ja està aconseguida i aprofitam des de APIMA també per donar les gràcies a Conselleria, tal i com va dir, abans de que acabés 2025 faria l'ingrés dels dobles que necessitàvem.
D'aquesta manera, arribem a les 8 i 55 minuts. Continua informació aquí, a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Falten 5 minuts per les 9 del matí. Ara parlam aquí d'una cosa tant de la ràdio com són els sons. Perquè prop de 34.000 persones han passat ja des de principi d'any pel nou portal web mallorcaoral.cat, un projecte de la Fundació Mallorca Literària, que és una finestra oberta als testimonis i també als sons d'un temps que pot interessar a investigadors, però també a curiosos. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia, sí, aquesta pàgina hi podem trobar històries d'infantesa d'una Mallorca que no existeix.
En cent i pico d'indiots a peu, de costitx a Palma, ens amoraven en dur a vendre Palma per a Nadal.
Mon pare, amb un ofabi damunt un terrat, va posar un ofabi i amb una regadora era la dutxa.
No tenia juguetes. Hi havia moltes de figueres de moro. M'has d'escoltar, i les figueres de moro fan unes fulles així de grosses. I la tallava així com podia, per comptar que no hi havia ganivets, perquè no me'n deixaven tenir. I llevava totes les pors i feia una pepa d'allò.
El papà era la finca que mos va fer uns xifarets i tots els veïnats venien a anar a xifarets i no anàvem a la playa com van ara.
Testimonis, com dèiem, i també música de festa de la que continua ben viva i també de la que potser no ho és tant.
I una ximbomba preu fort, tant en cenit com de dia que...
I tot això recollit bàsicament en tres aspectes que ens detalla Joana Serra. Ella és la cap de museus, activitats i projectes de la Fundació Mallorca Literària.
Seria cercador de cançoners, el tradicionari de Mallorca, que per ara només hi ha penjats els butlletins de tradicionalitats, però anirà creixent per mostrar tots els projectes fets i a fer, i l'Arxiu Oral de Mallorca, que és un cercador de tot aquest repositori de fons orals que traten sobre això, no? Sobre el patrimoni etnopoètic i el patrimoni immaterial.
I aconseguir tot això no ha estat senzill. S'hi ha hagut de fer molta de feina, pujar vídeos, indexar, transcriure, i tot i que encara queda material per mostrar, la pàgina ja està en marxa, com dèiem, i també hi estaran ben aviat les noves recerques de testimonis i sons.
Tornarem a reprendre projectes d'enregistrament. Els sons de la festa ho han tornat a reprendre. Segurament des de Dones, Memòria i Treball també ho tornarem a reprendre amb altres sectors industrials i altres pobles. i aniran sorgint altres projectes.
Dèiem que són pràcticament 34.000 les recerques, la majoria de les quals, d'aquestes consultes del web, s'han fet des de Barcelona, València i també Madrid.
I així com sentiu, sona un dels temes del primer volum d'Illes Sonores, que és el nou projecte de Pere Bujosa Trio. És una reinterpretació de peces clàssiques i de música popular a través del jazz contemporani.
El compositor ha passat pels micròfons del dia i ha explicat com aquest treball, que és el cinquè de la seva discografia, ha estat tot un redescobriment.
Investigar i descobrir els precedents abans de jo com a compositor i intèrpret, i veure què s'havia fet, i en aquest camí vaig descobrir uns compositors molt interessants, en els que he rendit un pat de tribut, en els que m'he inspirat i en els que he agafat la seva música, l'he passat per la rentadora del meu grup i del meu cap, i hem fet aquesta gravació que tenim aquí.
Obres de Chopin, del Benis, però també dels Antonia Font o de Joan Maria Tomàs i molt més.
Una de les peces de Porcel i l'he passat a breakbeat i drum and bass, o un subgènere de música electrònica un poc salvatge i experimental. O, per exemple, un altre de Jaume Mas Porcel l'han passat a tanguillos amb un ritme més aflamencat. Realment, bueno, al final és un filtre de les coses i estètiques que m'agraden i també amb el que han suggerit els meus companys.
Pel camí han quedat, per exemple, l'obra de la menorquina Margalida Orfila, que es podrà escoltar en directe, i ja veurem si troba lloc al segon volum d'aquestes Illes Sonores. El grup està posant en marxa el mes que ve una petita gira de presentació que els durà ara per ara per Palma, Sant Sebastià, Barcelona i Madrid.
Hem arribat a les 9 del matí d'aquest dijous. Ara és moment de repassar quins són els principals titulars. Arriben a Torrejón de Ardoz 171, repatriats des d'Oman, a l'Iran. Ha estat en un avió militar A330 de l'Exèrcit de l'Aire, que ha aterrat a les 7 a Madrid. Això mentre que la plana política continuen els estira i arronses entre Trump i Sánchez.
Espanya desdiu els Estats Units, nega que el govern del president hagi dit que col·laborarà amb els Estats Units pel que fa a la guerra de l'Iran, ho havia dit Caroline Levitt.
I think they heard the president's message yesterday loud and clear, and it's my understanding over the
past... El missatge de Trump era alt i clar, assegurava que Espanya s'havia compromès a col·laborar amb els Estats Units en matèria militar, però la desmentia a la ser